Ràdio Tiana, les notícies.
A finals del 2018, Tiana tindrà instal·lades totes les càmeres de seguretat que va prometre l'alcaldessa als veïns. Òscar Camps a Proactiva i els periodistes Carles Domènech i Pau Coll, protagonistes d'un gran acte per la solidaritat que s'ha fet aquest dimecres a Can Riera. Una moció del PDeCAT, ERC i la CUP demana que se sancioni a qui retiri llaços grocs o estelades de la via pública de Tiana. A final d'aquest 2018, Tiana tindrà instal·lades la totalitat de les 22 càmeres de seguretat que l'Ajuntament es va comprometre a posar al poble. Ho ha dit aquest dijous l'alcaldessa Esther Pujol, que ha explicat que la Junta de Govern ja n'ha aprovat el concurs de licitació.
Està aprovat per Junta de Govern la licitació de la resta que queden. Vale? Aleshores, aquesta és la nostra prioritat absoluta. Aquest pressupost les contempla, efectivament. Contempla aquesta resta, perquè la resta ja està. Contempla aquesta resta amb l'obra civil, tal com el pressupost d'inversions també preveu una obra civil i per valor de 40.000 euros, que potser ens gastem menys, vale? Perquè si tenim la sort de poder aprofitar el pal de llum, amb la connexió de llum, etc., doncs no és necessari la compra d'un poste nou. De la segona fase, unes s'han pogut aprofitar i altres sí que s'ha hagut de fer poste.
Per tant, les 22 quedaran instal·lades aquest 2018.
Sí, i tant.
Aquests dies es connectaran al servidor de la policia local les quatre càmeres que es van licitar el febrer passat. Es posaran als barris de la Virreina i les Costes, entre altres punts. Les 11 càmeres restants, doncs, s'instal·laran els propers mesos. Les 22 càmeres estaven aprovades i per això contemplades al pressupost municipal del 2017, el motiu pel qual encara no estan en funcionament totes elles, segons va explicar l'alcaldessa al ple municipal de febrer, han sigut les dificultats tècniques que hi ha hagut a l'hora d'implementar-les. D'altra banda, Esther Pujol també ha anunciat que convocarà una junta local de seguretat aquest 2018. Serà oberta a tota la ciutadania, ha dit, no només als col·lectius veïnals, i se celebrarà l'octubre o novembre, ha dit Pujol.
Com entren per semestres, si l'hem fet al febrer, el normal serà el mes d'octubre o el mes de novembre, convocar una junta local de seguretat extraordinària perquè la volem fer oberta a tothom, exclusivament als membres de l'oposició, que insisteixo, jo he sigut una alcaldessa que l'he oberta amb els membres de l'oposició sense cap problema, pues, i es conviden a totes les entitats, els veïns, etc. i tot, no qui vulgui assistir. O jo és que li demano per instància que jo volia assistir. Bueno, vostè podrà assistir lliurement com podrà assistir doncs, el veí del costat de casa meva o el de davant o qualsevol bar o restaurant que estigui d'aquí de Tiana o qualsevol president o presidenta o fa falta que sigui president, membres d'entitats, vull dir, estarà oberta a tot el poble. Això es farà a final d'any, donat que estarem dintre del segon semestre de l'any 2018.
Esther Pujol ha tornat a dir que Tiana no té per què tenir un pla local de seguretat, tal com li han demanat diverses vegades col·lectius veïnals i Junts per Tiana, perquè, ha dit, ja té un protocol de seguretat molt organitzat.
El pla local de seguretat no solament fa referència a un aspecte com podrien ser robatoris a domicili, que és el que més preocupa, lògic i normal, sinó també fan referència doncs, a les prevencions d'incendis, a les prevencions d'aldarulls en el cas de Revetlla o focs, etc., la cas de Revetlla, el Neucat, etc. Nosaltres tenim ja, Tiana té un sistema de protocols molt organitzat, ja sigui la Diputació de Barcelona, amb els ADFs, amb els propis Mossos, etc., per cada un d'aquests àmbits determinats. No?
En aquest sentit, assenyala l'alcaldessa, dels 947 municipis que té Catalunya, només 16 tenen pla local de seguretat i el de Tiana només ens l'ha demanat formalment una associació de veïns, ha dit. D'altra banda, Esther Pujol s'ha adreçat a Podem Tiana per advertir-los que no diguin el que no és. Ho feia en referència a una notícia publicada per la local fa 15 dies en què Podem i col·lectius de veïns i veïnes del poble demanaven un pla local de seguretat. L'alcaldessa titlla de la alarmista que Podem parli de col·lectius veïnals quan, creu Pujol, aquests col·lectius no són tals, sinó, excepte l'Associació de Veïns Les Costes, persones aïllades.
Es diu col·lectius de Tiana, que no sé si es vol generar un efecte populista o fins i tot alarmista, quan en realitat no és cert, vull dir, no és cert perquè nosaltres sí que ens hem preocupat de contactar amb els veïns que es menciona o que va fer menció doncs, a una senyora d'aquest grup polític de Podem i hem contactat amb les zones per suposar els col·lectius i no tenen coneixement d'això. Aleshores, jo diria que per parlar de les coses, que no es parli des del desconeixement, sinó que es parli amb propietat i, per tant, s'informi bé, s'assessori bé, a banda que nosaltres, aquesta senyora, ja l'hem rebut aquí personalment i té hora ja pactada amb el cap de la policia local per explicar-li com està tot aquest tema. Vull dir que crec que hi ha hagut una jugada populista, però, sens dubte, amb poca informació o amb poc assessorament.
Com hem sentit, doncs, per l'alcaldessa, tot plegat ha estat una jugada populista de Podem Tiana. Els adolescents de Tiana han traslladat l'estudi de ràdio del seu programa mensual a Can Riera aquest dimecres. Marc Brugat.
Cal no baixar la guàrdia en el tema de les persones refugiades. El fotoperiodista Pau Coll ha estat aquest dimecres el convidat al Som Aquí, el programa d'adolescents de la local Ràdio Tiana. Aquest cop el programa s'ha fet des de Can Riera, el lloc on poc després començava un acte en favor de les persones refugiades. Els nois i les noies participants al programa han preguntat de tot a Pau Coll, integrant del col·lectiu Ruido Foto. Han volgut saber com es finança la seva entitat, si han patit perill cobrint determinades informacions en zones de conflicte o què en pensa en Pau de la situació política a Líbia, que origina la greu situació en què es troben molts refugiats que aconsegueixen arribar fins allà. El fotoperiodista es mostrava al final del programa en directe agradablement sorprès pel grau de coneixement i de maduresa dels adolescents que l'han entrevistat. També ha remarcat la importància vital d'educar en aquests valors i amb aquest tipus d'informació.
L'educació és fonamental amb aquests temes i amb els temes socials. Tu tens una edat que més o menys entre els 14 i els 18 anys que ho descobreixes, aquestes coses. Abans, jo crec que no ets suficientment madur per entendre segons quina realitat complexa, com pot ser un conflicte, una crisi de refugiats, etc. I aquesta edat ja sí. Llavors, també és molt recomanable que interactuïn amb organitzacions o que interactuïn amb persones afectades, o sigui que això és molt, crea una gran empatia que una pròpia, jo sempre ho dic, que jo no haig de fer les xerrades, sinó el que nosaltres volem aconseguir és que sigui un migrant que hagi fet això qui ho expliqui. Pues a aquesta edat jo crec que ells aquesta relació o trobar-se al camp et canvia la percepció.
El programa, que va tenir una hora de durada, va acabar amb les conclusions dels nois i noies, com es fa sempre en aquest Som Aquí. Aquestes són algunes de les reflexions fetes aquest dimecres pels nois i les noies sobre el tema de la immigració de persones africanes cap a Europa.
Aquests llocs d'Àfrica estan passant coses horribles i que hi ha molta gent que fa tot el possible per, com has dit, alimentar i conservar la seva família i que, bueno, que això, que estan passant coses horribles i que haurien de canviar les coses.
A tota Europa, en general, els governs no pensen suficientment en la gent que està patint per aquesta situació, sí que s'hi tindria que implicar una mica més, ajudant, per exemple, i no, o sigui, ajudant, intentar, per exemple, donar, aunque no sigui directament, sinó donar pressupost a empreses que, com per exemple l'Open Arms, o no sé, m'ha semblat, és algo molt trist i que està passant.
Com el meu germà ha dit, que és una gran injustícia això d'Àfrica i que, bueno, que s'hauria d'arreglar, per exemple, doncs, donant un govern a Líbia perquè puguin viatjar, doncs, d'una manera, entre comillas, segura i de forma que no els raptin ni els torturin ni els facin pagar diners als seus familiars.
Jo crec que, tot i que tots aquests temes surtin a la televisió i per altres mitjans de comunicació, hauria d'haver-hi molta més repercussió. Per les notícies poden sortir molts documentals així, però crec que falta com alguna eina o alguna cosa perquè la gent ho pugui com viure més.
La veritat, estic molt agraïda a aquestes ONGs, a aquestes associacions, a aquestes entitats que es dediquen a ser la veu i a ser els ulls de les persones que estan visquent en primera persona tots aquests conflictes, ja que ells no poden arribar a explicar mai o no tenen l'oportunitat de fer-ho públic. I trobo que és una eina molt útil, que cada vegada jo crec que ha de créixer més, la gent involucrar-se més, fins que prenguin ells partit, és a dir, prenguin ells la veu i no els mitjans de comunicació que estan manipulats i tampoc doncs, el govern que no fa res a favor d'aquesta gent.
Jo penso que tots els refugiats estan vivint una situació molt injusta, ja que Líbia, com han dit abans, hauria de tindre un govern i impedir totes aquestes les tortures i el fet de que molts cops es trobin en punts on és il·legal fer qualsevol cosa i aquests temes s'haurien de tractar molt, molt més freqüentment.
Jo crec que tots els refugiats estan patint molt amb intentar sobreviure i que està bé que hi hagi gent que ho faci arribar a tota la gent i que la gent pugui ajudar aquesta gent.
Pau Coll ha tornat a remarcar que no és cert que la gent no pugui fer res per millorar la penosa situació de moltes de les persones migrades i refugiades.
Quan fem exposicions, quan fem xerrades, quan fem una sèrie de coses, la gent ens diu, hòstia, això és horrible, però és que no puc fer res. Això és mentida. Vale? O sigui, hi ha moltes coses que podem fer com a societat i per mi és la nostra obligació. I en aquesta exposició, ens hem cansat de repartir-ho, que ho hem ficat. Hi ha un panell que es diu i jo què puc fer, que hi ha un decàleg de coses que puc fer jo, per exemple, en envers de la migració. Pues, acceptar-la, col·laborar amb organitzacions, reclamar als governs locals, municipals, pues, l'acollida de refugiats. Hi ha coses senzilles que podem fer tots que ajudaran a fer aquests canvis, perquè si no ho fem nosaltres, no ho farà ningú més.
L'exposició de Ruido Fotos sobre històries de vida de gent que migra d'Àfrica cap a Europa serà a l'exterior de Can Riera les properes setmanes.
Can Riera s'ha convertit aquest dimecres en l'espai de la solidaritat per excel·lència al poble. S'hi ha fet una completa jornada dedicada a les persones refugiades i a la solidaritat que cal envers la seva situació. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Proactiva Open Arms, el periodista Carles Domènech i el fotoperiodista Pau Coll n'han estat alguns dels protagonistes. L'acte també ha donat la màxima projecció als nois i noies de Tiana. Un grup de primer d'ESO de l'Institut hi va presentar el documental que han fet com a part d'una assignatura centrat precisament en Proactiva. També els nois i noies del Consell d'adolescents del poble han tingut un protagonisme destacat. Tot començava a les 5 amb l'edició mensual del Som Aquí, el programa fet pels nois i noies adolescents de Tiana. Es va fer en directe des de Can Riera amb un convidat molt adient, el fotoperiodista tianenc Pau Coll. Ell és també un dels autors de les fotografies de l'exposició The Backway, que es pot veure aquests dies a l'exterior de Can Riera. Després de la presentació del documental dels joves de l'Institut, ha arribat l'acte central, la presentació de la 14a edició del llibre Relats solidaris de l'esport, escrit per diversos periodistes esportius i prologat enguany per Òscar Camps i l'entrenador del Barça, Ernesto Valverde. Els diners de la venda d'aquest llibre aniran aquest any a Proactiva Open Arms. L'autor d'un d'aquests relats, el periodista Carles Domènech, explicava a la local per què es va triar aquesta ONG com a destinatària dels diners de la venda del llibre.
Nosaltres publiquem el llibre i dos dies després els hi foten al vaixell. Vull dir, que és... Clar. Llavors, en el moment que surt, també crea complicitats perquè la gent diu, home, pues, en aquesta gent sí que se l'ha d'ajudar i totes aquestes coses. Jo crec que hi ha moltes causes per ajudar, però aquesta és una d'elles, aquesta és de casa, aquesta l'estem vivint realment. Però aquí estem veient crios morir-se al mar, una cosa tan malvada com aquesta, que només depèn de nosaltres. O sigui, al final les malalties es poden o no curar, les circumstàncies són les que són, però evitar que els nanos i els grans morin al mar, això sí que és totalment evitable per part del ser humà.
També Òscar Camps va ser present a l'acte. En acabar, explicava que l'ONG no té com a objectiu recaudar diners, sinó, per sobre de tot, difondre la situació dels immigrants i refugiats.
I com bé deia, doncs que preferim 100 persones que ens donguin 20 euros que no 20.000 euros d'una gran empresa, que només és la sensibilitat del gerent d'aquesta empresa, que d'altra manera tenim 100 persones que estan recolzant el que fem, no? I tampoc volem enquistar-nos com a gran organització i tenir socis, perquè estem fent quelcom que haurien d'estar fent les administracions i ojalà poguessin tornar a casa en qualsevol moment perquè s'hi posin ells a fer-ho.
El director de Proactiva Open Arms ha explicat que l'última tàctica que s'ha posat en marxa per treure la seva ONG del mapa per part de nombrosos organismes internacionals és ofegar-los econòmicament i difamar-los.
Han provat el descrèdit a través de campanyes que ens acusaven de fomentar el tràfic, de ser el pull factor, de ser un punt d'atracció, i allò no va sortir, no van treure res, després ens van disparar al mar, ens van segrestar, hem tingut amenaces dels libis que tampoc ens han aturat i a partir d'aquí doncs, ja han anat a la judicialització, no? En causar l'ajut humanitari com pel penal, no? I evidentment sense motius, no? Nosaltres ensenyem el dret marítim internacional i fem les coses segons el dret marítim internacional i per això no se'ns ha pogut, ningú jutge italià ha volgut tirar endavant aquestes acusacions perquè es veien poc fundades, no? O del tot infundades, però ens van aconseguir retenir el vaixell a un port durant un mes sense operar, han creat una corrent d'opinió del que fem no està molt bé, perquè si un fiscal ens acusa, això va ser portada a tots els diaris italians, però que quatre jutges ens van donar la raó, això no ha sortit amb ningú titular, no? Per tant, tot és una gran campanya, tot és una gran farsa mediàtica que va molt bé, acompanya molt bé amb aquesta campanya política italiana.
Camps i Proactiva van rebre durant l'acte a Can Riera un ajut de 2.000 euros per part de l'Ajuntament. Tres dels grups de l'oposició municipal proposaran al ple d'aquest dimarts amb una moció que se sancioni a qui retiri llaços grocs o estelades de la via pública a Tiana. Marta López.
Els grups municipals de PDeCAT, DC, Esquerra i la CUP presentaran una moció al ple del proper dimarts per manifestar el seu suport a la col·locació de llaços grocs i altres símbols en llocs públics i, alhora, condemnar i sancionar els grups que es dediquen a retirar-los. La moció fa referència, sense anomenar-los, al grup d'encaputxats anomenats Segadors del Maresme, que s'ha dedicat a treure llaços grocs i estelades durant la nit per diverses poblacions de la comarca. Aquí a Tiana, el passat mes de març van despenjar l'estelada de la rotonda de la Creu de Terme i fa uns dies van tornar-ho a fer, aquest cop arrencant el pal que la hissava. Ho explica la portaveu d'Esquerra, Marta Guàrdia.
I tot això greujat amb el que fa poc ens van fer amb el bé mobiliari urbà, com és el pal on havia hissada l'estelada i la senyera. I aquesta gent ja ens han demostrat que pocs catalans són, perquè també se'n van endur la senyera. I la senyera és la bandera de tota Catalunya, siguis d'esquerra o de dreta, o sigui, és igual. Val? I per això fem això, per reivindicar el respecte i la llibertat d'expressió tant d'un bàndol com d'un altre.
A més, també recorden que la col·locació de l'estelada a la rotonda de la Creu de Terme va ser un acord de ple l'any 2016 entre tots els grups, menys el PP. Davant d'aquests fets, els tres grups municipals no només critiquen que treguin els llaços i les banderes, sinó que també malmetin el mobiliari urbà. Joan Canyada, regidor de PDeCAT-DC, critica el radicalisme d'aquests grups i diu que fer aquesta moció era molt necessària.
Al marge de que... Sembla ser que hi ha una denúncia també posada a Mossos pels fets que han anat passant les darreres setmanes, aquesta moció era molt necessària, perquè les entitats del poble, tant Òmnium com això, la gent que s'aplega cada dilluns a la plaça de la Vila, ens ho han anat reclamant. O sigui, diguem-ne, hi ha hagut estupor, hi ha hagut molta mala maror, que quan dilluns rere dilluns hi havia una notícia, o bé han tret els llaços grocs aquí, han tret l'última vegada amb el màstil i les dues, l'estelada i la senyera. Doncs aquesta moció era molt necessària.
A la moció diuen textualment que sent demòcrates com som, no ens molesten cap dels símbols que es posin, som respectuosos i exigim que ho siguin també els altres amb els nostres símbols. El regidor de la CUP, Àlex Rosa, defensa que davant la demanda de neutralitat a l'espai públic, la política també s'expressa als carrers.
Ara que últimament també ha començat a participar membres de Ciutadans com a públic en el ple, i moltes vegades, sobretot quan fem piulades a les xarxes socials o s'intenta criminalitzar els CDRs, doncs comença a ser insultant la idea de pretendre instaurar neutralitat en l'espai públic. Un espai públic mai és neutre, i mai és neutre quan tenim règims autoritaris governant. No s'hi permet la lliure expressió. L'espai públic sempre està dominat per la ideologia dominant. En aquest cas, doncs, aquí Tiana és el Partit Socialista. Quantes campanyes publicitàries hem vist pagades amb impostos de tots i totes que són propaganda municipal d'un partit polític. Per tant, no poden estar dient que les persones independentistes que ara estan demanant llibertat d'expressió facin un ús neutre dels espais públics quan els governs autoritaris són els primers que no en fan un ús neutre.
A la moció també escriuen que davant la situació actual tenim la necessitat i el neguit personal d'expressar pacíficament la nostra solidaritat amb els qui pateixen la persecució de manera injusta i es veuen privats de llibertat per haver executat la voluntat del poble que els va escollir democràticament.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.